Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. A primera hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de 2:15 del matí i a aquesta hora a Ràdio Estel volíem presentar el llibre amb Marta Royo Espinet, qui ha publicat Aroma de Marca. Parlem amb ella de publicitat i de comunicació, del que en parla ella en el seu Aroma de Marca. Marta Royo, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan. Gràcies a vosaltres.
Deixa'm preguntar-te com sorgeix la idea d'un llibre com aquest.
Doncs mira, la idea d'un llibre com aquest sorgeix de la meva experiència. Jo soc publicista i vaig estar, doncs, porto més de 20 anys treballant en el món de la publicitat i els últims 8 anys treballant pel meu compte en una agència petitona que es diu Mosaic en Comunicació, i en aquesta agència he viscut molts casos de petites marques, petites empreses, petits emprenedors, autònoms, marques personals. I amb tota aquesta experiència d'haver treballat sobretot pels més petits, se'm va acudir la idea d'organitzar un llibre amb 15 històries reals, amb exemples pràctics de realment com poder crear una marca als més petits. És a dir, és un llibre per apropar-nos als més petits.
Esclar, per tots els oients que ens puguin estar escoltant i que diguin, bé, aquests dos termes, per què? Què té de comunicació la publicitat? Perquè si a mi m'ho preguntessin jo diria tot. Però què té la publicitat
la pregunta, de... No entenc la pregunta. Què té la publicitat de comunicació? Tot, com tu bé dius, tot. Clar, és que la publicitat és una part de la comunicació. La comunicació, per mi, que jo tampoc no dic veritats absolutes, però per mi és un terme més ampli, no? La comunicació, comunicar és, no? Jo comunico a casa amb els meus fills, comunico pel carrer i comunico amb la meva marca i comunico fent campanyes de publicitat. O sigui, per mi la comunicació és un terme més ampli i la publicitat és una part de la comunicació que ho fas amb un objectiu concret, que és arribar a vendre, a obtenir uns ingressos per aquell producte o per aquell servei que tu fas o que tu desenvolupes.
Per tant, què hi podrem trobar en aquest llibre?
En aquest llibre, bàsicament, hi podrem trobar exemples molt pràctics, perquè, repeteixo, que és un llibre vol ser molt fàcil, no és un llibre dirigit a grans directors de màrqueting, a grans directius, és un llibre a l'abast de tothom, el pot entendre qualsevol persona, perquè està escrit amb un llenguatge molt planer i molt fàcil. A més, són històries reals, amb la qual cosa està ple d'anècdotes, fins i tot m'atreviria a dir divertides, distretes, fresques, perquè la lectura passi ràpid, i de cada exemple hi trobem consells de com crear un logo, com crear una pàgina web, com crear la teva marca, perquè tu i no la teva competència, abans de fer una web que necessites tenir, xarxes socials, què vol dir, si vol dir, no vol dir només tuits i posts i stories a Instagram tan de moda ara, vol dir que hi ha d'haver una estratègia abans molt enfocada als teus objectius de comunicació i abans de comunicació de màrqueting, etcètera, etcètera. O sigui que realment és un llibre eminentment pràctic i, a més, repeteixo, molt fresc i molt fàcil de llegir.
Per tant, com deies, no hem de ser experts en publicitat per entendre'l, eh?
En absolut. És un llibre a l'abast de tothom. O sigui, l'ha llegit la meva mare, amigues de la meva mare, gent d'una altra generació, sí. I l'han entès molt bé. Home, sí que potser hi ha algun moment que naturalment hi ha coses potser tècniques que, doncs, per algú que no està immers en el món de la venda o en el món del negoci, però ho passes, és a dir, ho pot llegir tothom, tipus contes, són com 15 històries reals tipus contes, i després l'empresari, el petit comerç, la marca personal, tothom qui té un petit negoci ho entendrà a la perfecció, perquè és un llenguatge molt planer precisament per ajudar. O sigui, fugeixo del típic llibre totxo, si em permet l'expressió, que, ostres, que realment pues, has de tenir potser primer una carrera o has de tenir una experiència molt, molt ferma per poder-lo entendre. No és el cas.
Entendrem també per què a grans trets, per què es posen de moda en frases publicitàries, per exemple, termes com light?
Com like? Què vols dir com like?
Com light. Com, bajo en calories, per exemple,
light,
no?
Light, havia entès like de Facebook, no m'entenia. Com light. Són tendències. Sí, abans era, no?, o l'Eco, o el Bio d'abans de l'Eco, perquè després Bio ho va comprar una marca i es va haver de treure. Al revés, Bio era una marca de iogurts i quan Eco va ser una cosa general es va haver de treure. Són tendències, aleshores. Això sí que normalment aquestes paraules de moda sí que les creen grans marques que tenen diners i que són capaços de crear tendència dintre d'una categoria de mercat, i light és una d'elles, i llavors ens apuntem, no?, ens apuntem al carro, ara per exemple a l'slow food, no?, totes aquestes coses, tan paraules d'aquestes que realment sí, creen categoria, i llavors tothom s'hi aferra per seguir aquestes línies o aquestes tendències que manen, al final acaben manant al mercat.
Es fa més difícil en temps com aquests que estem vivint ara mateix fer publicitat?
Sí, la veritat és que sí, es fa més difícil. En temps com aquests es fa més difícil tot, diria jo. Però, per altra banda, jo soc una persona bastant optimista, intento donar-li la volta. O sigui, si bé quan ara que està passant tot i quan tot acabarà, que esperem que acabi, realment, no, jo no parlo de la salut, la salut no és el meu àmbit, i primer va la salut, però quan la salut ens recuperem o recuperi la societat de tota aquesta brutalitat, llavors vindrà l'economia. Però ara és un bon moment per aturar-nos, per pensar, per reflexionar, per reinventar-nos, per realment, no?, allò que el dia a dia no ens deixa parar a pensar de les nostres marques, inclús fins i tot personalment, no? O sigui, és un moment que portem 3 setmanes gairebé ja... Avui és dijous, no? Avui un dia que els nanos, no?, avui a la tarda els nanos tornaven a casa i ja no sortien. O sigui, que demà farà 3 setmanes del confinament. Amb aquestes 3 setmanes, personalment, no, jo he reflexionat, he pensat, no?, realment, de què pares, t'atures. Doncs amb la teva marca és el moment també per aturar-te, per dir què he fet bé fins ara, què he fet malament fins ara, què puc millorar. Què ens està ensenyant el Covid i el confinament a casa, que amb la meva marca ho puc aplicar? Per exemple, tot el tema de les noves tecnologies. Quantes reunions físiques ens podríem haver estalviat? Quantes reunions físiques ens podríem estalviar a partir d'ara? Per exemple, no? O quantes coses es poden fer digitalment que abans les feien presencialment i la de temps que perdíem? I per altra banda, doncs és el moment això de dir, a veure, doncs vaig a revisar la meva marca, els valors de la meva marca, per què la meva marca, quin és l'argumentari de vendes, per què m'han de trucar a mi i no, si jo tinc una perruqueria, per què han de venir a la meva perruqueria i no a la perruqueria del costat, com està la pàgina web, s'entén bé, comunica bé, etc. O sigui que per mi l'altra banda, l'altra cara de la moneda és aprofitar aquest temps per poder reflexionar i per sortir més enfortits. Evidentment no serveix per totes les marques. L'altre dia parlava amb una persona i em deia, sí, clar, però és que jo persiana avall i no venc. I jo, doncs, un taller de cotxes, em deia, és que els cotxes no me'ls porten a arreglar. Què faig jo? Clar, o sigui, com tot, això no és la panacea i no funcionarà per tothom. Però, bueno, pels qui realment puguem refer-nos i remuntar, és un bon moment ara per reflexionar, per sortir més enfortits de tot plegat.
Com ens comentaves, també parles, a part de parlar de marques, de fàbriques, de negocis, parles de marca personal. Sí. Cadascú de nosaltres som una marca en potència i no ho sabem?
Sí, cadascú de nosaltres som una marca i no ho sabem. Sí, i a més, si la treballéssim en potència i potencialment bona. Hi ha un capítol del llibre que em parlo de la marca personal. Tu penses en Messi i penses unes coses, no? Penses en, no sé, en Ferran Adrià i penses unes coses, i són marques personals. Tu penses en Gerard Quintana i penses unes coses, no? O músic o Gerard Quintana, futbolista o Messi. No és el mateix Messi que Xavi Hernández o que Gerard Piqué. Aleshores, realment, les persones són marques personals, i com més les cultives i com més les treballes, naturalment, com més públic ets, més has de tenir la teva marca personal. perquè estàs més exposat a l'audiència, al mercat, a les xarxes, etc., i més construïda l'has de tenir. Però tots hem de tenir la nostra marca personal. Jo he treballat per marques personals molt petitones, per un advocat, per un arquitecte, per un nutricionista, per una osteòpata, i aquestes marques personals també s'han de cultivar, perquè dintre del teu àmbit la gent et trucarà a tu o trucarà a una altra, amb la qual cosa totes les persones, i sobretot les que treballem, les que tenim un projecte o les que tenim un negoci, hem de crear i cultivar la nostra marca personal, perquè si no la crearan per tu. Al final, si tu no demostres o tu no expliques quins són els teus valors, la gent s'acabarà fent una idea del que ets tu. Perdó, que a vegades pot ser que sigui encertada, però a vegades pot ser que sigui errònia aquesta idea.
I cada marca té un aroma?
Cada marca té un aroma. Oh, quina pregunta més maca. Sí, cada marca té un aroma.
Volia...
Perquè és un valor, no? El valor, per mi, l'aroma de cada marca és el tret diferencial que té la teva marca. És la teva proposta de valor. Què aporta la teva marca a la societat o al teu client potencial que no aporta una altra marca? Perquè un client et triarà tu i no triarà amb una altra marca. Aquest valor és la teva aroma.
D'aquí a l'aroma de marca o no?
D'aquí l'aroma de marca no ben bé, però m'ha agradat. No m'ho havia plantejat més així. M'agrada molt aquesta prova. M'ha quedat amb fet, aquesta no me l'havien fet i realment molt, 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 molt aromàtica.
Marta Arroyo, llegiu el llibre que val molt i molt la pena, de debò, per entendre el món de la publicitat i de la comunicació. Aroma de marca. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
A primera hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora, com cada dia, anem a conèixer les notícies més rellevants de darrera hora del Vaticà. Ens en porta el diari del Papa Ignasi Miranda.
Hola, bon dia. El Papa va assegurar ahir al final de l'audiència general que no estem sols en aquest moment de prova i va animar tothom a tenir confiança en Crist, alhora que va recordar sobretot els qui pateixen.
Pidamos al Señor que nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su providencia en los sucesos de la vida cotidiana. Y tengamos presente en estos momentos de prueba y oscuridad a todos nuestros hermanos y hermanas que sufren y a quienes los ayudan y acompañan con amor y generosidad.
En un altre moment, el pontífex va fer una crida als creients perquè s'encomanin a la Divina Misericòrdia i a la intercessió de Sant Joan Pau II, tot just la vigília del 15è aniversari, que és avui, de la seva mort. Abans, en una reflexió sobre la benaurança dels nets de cor, el Sant Pare va explicar que el cristià ha de treballar per ser digne de ser a prop de Déu.
En esta catequesis reflexionamos sobre la bienaventuranza que dice «Dichoso lo que tiene el corazón puro, porque ellos verán a Dios». Esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza del corazón. ¿Qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación con el Señor verdadera y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia.
El bisbe de Roma va destacar, a més, que tenir un cor net comporta un procés per treure el mal que tots tenim a dintre.
Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración, supone renuncia, sinceridad, valentía.
Igualment, el Papa va recordar que al final d'aquest camí és precisament la pau interior que ens allibera de càrregues dolentes.
Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida, y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz verdadera.
Francesc va presidir un dimecres més aquesta nova audiència general des de la biblioteca del Palau Apostòlic i milions de persones la van poder escoltar per internet a causa del confinament per frenar l'expansió del coronavirus. D'altra banda, a l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, el Sant Pare va recordar ahir els treballadors de la comunicació, els va demanar que ajudin la gent a suportar aquest període d'aïllament. Avui voldria que preguéssim per tots els qui treballen en els mitjans de comunicació, que treballen per comunicar avui perquè la gent no es trobi tan aïllada, per l'educació dels nens, per la informació, per ajudar-los a suportar aquest temps de tancament. En la seva homilia, el pontífex va destacar que el deixeble de Jesús és un home lliure, un home de tradició i de novetat, perquè es deixa guiar per l'Esperit Sant i no pas per ideologies. Va ser en comentar el fragment evangèlic del capítol 8 de Sant Joan, en què Jesús relaciona la seva paraula amb la veritat que ens fa lliures. Fins aquí el diari del Papa. Bon dia.
Ràdio Estel. Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel.
Des de l'Agència Catalana del Consum, demanem que es faci un consum responsable i solidari. Recomanem planificar les compres, comprar només el que és necessari i no acumular productes. El subministrament d'aliments i d'articles de primera necessitat està garantit. Troba'ns a les xarxes socials, @consumcat i a consum.gencat.cat. Consulta només els canals oficials i no difonguis notícies falses. Cuidem el consum. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
2 minuts que passen de 9:45 del matí. Per cert, notícia d'última hora, i és que el març acaba amb més de 800.000 afiliats menys a la Seguretat Social i 300.000 desempleats més. L'atur registrat a Catalunya puja un 5% a les 417.000 persones, volem dir, a Catalunya, però no inclou els treballadors afectats per ERTOs. Dit això, ara sí, arriba el món de les plataformes per saber quines sèries doncs, ens poden fer passar un millor confinament. Rafa Sanahuja.
En el món de les plataformes no només hi ha sèries modernes, com sabeu, també hi ha pel·lícules, documentals i fins i tot sèries de programes d'entrevistes. Avui vull parlar-vos altre cop de pel·lícules i de pel·lícules d'estrena, perquè hi ha alguns films que en res, en 5 minuts, com qui diu, passen de la gran pantalla a la petita i de seguida les tenim disponibles per a gaudir-les en la nostra casa amb el ritual que a tots ens agrada tant de sofà, manta i peli. Us porto 3 pel·lícules molt noves, les 3 pertanyen al cinema espanyol, que ens va regalant grans històries i que podeu veure així, al sofà i amb la manteta per alegrar-vos una mica el confinament. La primera és una comèdia que ha tingut molt èxit, dirigida i protagonitzada pel divertidíssim Santiago Segura, que interpreta Javier, un marit que viu sense ocupar-se en absolut del que suposa la cura de la casa i dels nens, però que sap perfectament què és el que cal fer i contínuament regala a la seva dona frases del tipus «es que no te organizas» o «no te pongas nerviosa», ja que considera que la seva desbordada dona s'ofega en un got d'aigua. Javier s'haurà d'enfrontar a la realitat que suposa bregar amb 5 fills quan la seva dona decideix anar-se'n de viatge, ben fet, i deixar-lo sol amb ells, ben fet. La caòtica situació que es provoca a casa evolucionarà de forma progressivament còmica fins al desastre més absolut, però alhora els donarà l'oportunitat al pare i als fills de conèixer-se i gaudir per primera vegada, una cosa que potser està passant més del que ens imaginem en aquests moments. La teniu disponible a Amazon. Una altra comèdia molt familiar i que està donant molt que parlar és El mejor verano de mi vida, protagonitzada per Leo Harlem, que interpreta a Curro, un fantasiós venedor de robots de cuina que somia amb un treball en el món financer. En plena crisi de parella i amb forts dubtes, fa una promesa que no pot complir. Li diu al seu fill Nico, de 9 anys, que si treu tot excel·lents, el portarà a unes vacances d'estiu inolvidables. El nen ho aconsegueix i pare i fill emprenen un viatge que els portarà a conèixer gent i viure situacions que mai haguessin imaginat. Una història que també podeu trobar a Amazon. I finalment, fem un salt de la comèdia al drama i us parlo de La trinxera infinita, un film que ens parla de la història recent d'Espanya i que està protagonitzat per aquest tros d'actor que és Antonio de la Torre. És la història d'un matrimoni que porta pocs mesos de casats quan esclata la Guerra Civil Espanyola i la vida d'ell passa a estar seriosament amenaçada. Amb ajuda de la seva dona, decidirà utilitzar un forat cavat a casa seva com a amagatall provisional. La por a les possibles represàlies, així com l'amor que senten l'un per l'altre, els condemnarà a un confinament que durarà, atenció, durant més de 30 anys. Ara que és moment de tancaments i confinaments, aquesta història tracta justament d'això. La pel·lícula, reconeguda amb diversos premis Goya aquest mateix any, la podeu trobar a Netflix. Les meves recomanacions d'avui, cinema espanyol i ben recent, de les diferents plataformes del cinema, sempre és una bona idea per fer-nos companyia, amics. I m'acomiado amb una invitació perquè us cuideu, perquè sigueu pacients dintre del que pugueu, i ei, bon confinament.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
De seguida arribem a les 10 del matí. Abans, però, volíem parlar d'una realitat crua. Les dones que pateixen agressions masclistes i que actualment viuen confinades amb els seus agressors. Què cal fer? Fins a quin punt podem ajudar nosaltres? En parlem de tot plegat amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez. Què tal? I moltes gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'aquest tema, sobretot.
S'han donat casos ja d'agressions en confinament?
Sí, clar, se'n donen sempre, siguin en confinament o no, però evidentment aquests dies de confinament en què víctima i agressor estan aïllats junts, la víctima està molt més aïllada, no va treballar, no, per tant no té el suport de la gent de la feina, no pot explicar-ho a ningú, no té la seva família, i no té o té menys accés als recursos de la xarxa. Per tant, la víctima està molt més aïllada i l'agressor sap que té molt més poder sobre ella, i a més hi hem de sumar que, evidentment, ell també està més nerviós pel fet de no poder sortir i ho paga, evidentment, amb la persona que agredeix habitualment.
Per tant, una de les preguntes que jo em feia quan ens plantejàvem fer aquest tema avui, parlar d'aquest tema avui, és què hi pot fer la dona maltractada si no pot sortir de casa?
Bé, la dona té sobretot la línia 900-900-120, que és una línia que funciona els 24 hores del dia, els 365 dies l'any, i que és un telèfon en el que hi pot trobar des de suport jurídic, suport psicològic, a parlar amb una metgessa o amb una assistenta social. Per tant, pot buscar els recursos. En cas de que no pugui trucar per telèfon, hi ha un correu electrònic, que també és el 900-920@gencat.cat, i ara mateix hem obert també una línia de WhatsApp en el 671-778540, per també el mateix, si no pot fer una trucada de veu per por que la sentin, doncs pot també enviar un WhatsApp per demanar suport, per demanar ajuda. I aquests dies hem engegat també una campanya que es diu Comerç Segur contra la Violència Masclista, i hem demanat als comerços que es mantenen oberts aquests dies, doncs, que tinguin un cartell visible anunciant que si a casa teva no és un espai prou segur per tu aquests dies, que demanis trucar al 900-900-120 o al 112 en cas d'emergència des de la botiga, que et facilitaran un telèfon on puguis trucar per si la dona ha hagut de deixar el telèfon a casa a l'hora de sortir a trucar, o per si li fa por trucar des del seu propi mòbil per si és rastrejat, tot i que la trucada al 900-920 no deixa rastre, no apareix a la factura, per tant, quan penges has d'esborrar la trucada i prou, però pot ser que la dona igualment tingui la recança de que igual després allò apareix en una factura.
Ara m'ho explicaves una mica amb aquesta nova campanya que heu encetat de Comerç Segur, però deixa'm preguntar-te què podem fer la resta. Si jo visc en un pis i tinc la sensació, crec que al pis de dalt, per exemple, hi ha maltractes, què puc fer?
Sí, nosaltres estem fent un crit també a la ciutadania en general perquè estiguem superatents a aquestes situacions que sabem que s'estan produint en els domicilis. Es produeixen ja molt més de l'habitual, només en temporada de vacances. Doncs imagineu-vos amb el confinament. Que estiguem atents, familiars, amigues, veïnes, que hem vist que progressivament se n'han anat aïllant i ara, evidentment, encara ho estan més, que les truquem sovint per saber si estan bé, per saber com estan, per si volen desfogar-se d'alguna manera i pot aflorar algun tipus de situació d'aquestes o simplement perquè sentin que no estan soles i que en un moment donat poden tenir un suport. Per tant, estar atents de tota aquella gent que coneguem i que tinguem alguna sospita de que pot estar vivint una violència o una relació tòxica, simplement.
Mm-hmm. És evident que... Digues.
I pel que fa als veïns, en el moment en què sentim cops, crits forts o el que sigui, sobretot trucar al 112 immediatament perquè vingui la policia.
Això anava a dir, dir que és evident que la policia és servei bàsic, per tant encara funciona, i si no m'equivoco, els jutjats que fan referència a aquests maltractaments també funcionen.
Sí, la violència masclista ha estat declarada servei essencial, per tant els jutjats funcionen, la policia funciona. A més, tant la policia com els serveis d'atenció a la dona, tant de l'Institut Català de les Dones com del Departament de Treball i Famílies, com dels els serveis municipals, estan fent el màxim d'atenció telefònica i telemàtica, però estan fent especial seguiment d'aquelles dones que ja en són usuàries i, per tant, ja en són coneixedors de què estan vivint amb el seu maltractador. Intentem fer especial seguiment d'aquestes dones i acollir a totes les altres que no en teníem coneixement i que puguem tenir a partir d'ara. Però els serveis segueixen funcionant al màxim telemàticament, però en cas de ser necessari, també presencialment.
Ens donaves els telèfons com aquest 900-900-120 o el 171-77-85-40. S'ha reforçat l'assistència?
Sí, de fet, hem fet, em sembla que són 180 hores més de telèfon de professionals en el telèfon de la línia 900-900-120 i hem reforçat també el que és la publicitat d'aquest telèfon. S'estan passant anuncis a televisió, ràdio i en mitjans digitals, sobretot, per fer un recordatori i que la gent tingui ben present el número i que totes aquelles dones que vulguin fer servei doncs, el puguin utilitzar.
Segle XXI, com a societat encara ens hem de repensar molt?
Molt, molt, moltíssim. No veiem que baixi la violència ni tan sols entre els joves, que ja s'han educat teòricament d'una altra manera. Per tant, hem de reflexionar molt i hem d'implementar moltes mesures.
Ens deies, també amb els joves que s'han educat d'una altra manera, entenc que el puntal de tot plegat, tot i que estem vivint el temps que estem vivint i, per tant, les escoles ara mateix estan tancades, és l'educació també a casa, no?
Sí, és clar. L'educació és a casa i és a l'escola. Per tant, a casa, no només amb els missatges, sinó també amb els exemples, hem de promoure la igualtat. Al final és un tema d'igualtat. Les agressions es donen perquè hi ha algú que creu que és superior a l'altra persona i que creu que té dret a fer-li el que vulgui.
Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de les Dones, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i et dic com a agrair també als mitjans de comunicació que us en estigueu fent ressò, perquè és important per nosaltres i és important per poder arribar a totes les dones que estiguin patint aquesta situació.
Sempre, sempre al costat d'un tema com aquest. Gràcies. Ja ho sabeu, les dones que ho necessiteu, que us cal 900-900-120, o missatges de WhatsApp al 671-77-85-40. Així de fàcil. I així arribarem a les 10 del matí. Dir-vos que, com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos fins a aquesta hora, que a les 10 Mercè Regàs ja s'hi posa amb l'informatiu, i després, atenció, perquè arriba 50ers amb Sergi Mas, les entrevistes més destacades del moment. A partir de les 11, o Déu meu, amb Miquel Murga, avui la recerca és ben sonora, ja que estan a la recerca dels 10 musicals més emblemàtics per a vosaltres, musicals d'aquells de teatre que us hagin marcat la vida, eh? A 2:15 del migdia, no us perdeu Salut Natural per tothom, ja ho sabeu que podeu participar en directe a través del 93-409-2770. 93-409-2770, ja podeu començar a trucar per rebre, doncs, aquesta tanda per rebre solucions als vostres dubtes mèdics, al Salut Natural per tothom. amb el doctor Márquez. A un quart de vuit del vespre, missa des de la catedral, tampoc us ho perdeu. En aquests moments, Ràdio Estel, ja ho sabeu que us porta diàriament la missa des de la catedral de Barcelona. I a les vuit arriba Plusvàlua, l'espai del CES, on l'economia està a debat. Amb tot plegat, doncs un dia més de Ràdio Estel, un dia més de ràdio, un dia més de confinament. Demà ens retrobem a les 8 del matí, com sempre. Ha estat un plaer, gràcies.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.